Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues. Bon dia, amics i amigues. Ressonen encara arreu del món les paraules que va pronunciar ahir el Papa en el seu discurs davant del cos diplomàtic. Francesc va recordar que atacar la pandèmia sense exclusions, vacunant, immunitzant i subministrant medicaments també als més febles, és una obligació moral, i va tornar a reivindicar el diàleg i la fraternitat igualment com a vacunes, en aquest cas contra les guerres i els desencontres entre les nacions. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que els bisbes de Catalunya viuen avui el segon dia de la visita ad limina a Roma, a la que tots els pastors del món que governen les diòcesis han de fer aproximadament cada 5 anys. Ahir, els 10 pastors de les diòcesis amb seu a Catalunya van concelebrar l'Eucaristia a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Avui ho han fet a Sant Joan de Laterà i continuen visitant els diferents dicasteris. A més, us explicarem que els cristians de l'Iraq viuen encara les conseqüències de la guerra d'aquests últims anys. Ahir en va parlar l'advocat i escriptor Jordi Verdaguer, que ha passat el Nadal en aquest país. I el bisbe auxiliar de Barcelona, Toni Badell, rebrà a partir d'ara assistència domiciliària acompanyat de la seva família amb la idea de continuar amb el tractament mèdic i controlar a nivell sanitari la seva evolució clínica després d'uns mesos ingressat a l'hospital. Aquestes i altres informacions sense distància fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El Papa va fer ahir una crida a immunitzar tant com sigui possible la població, va dir, i a no cedir a les ideologies actuals. En la seva audiència al cos diplomàtic acreditat davant de la Santa Seu, Francesc va centrar el seu discurs en les conseqüències sanitàries, econòmiques i socials de la pandèmia. Va insistir també a l'hora de defensar una cura que és necessària per afrontar el problema.
La cura de la salut representa un obligo moral.
La cura de la salut representa una obligació moral. Malauradament, constatem encara més com vivim en un món de forts contrastos ideològics. Moltes vegades es determina tot des de la ideologia del moment, sovint construïda sobre notícies sense cap fonament o fets escassament documentats. Cada afirmació ideològica trenca els lligams que la raó humana té amb la realitat objectiva de les coses. Precisament la pandèmia ens imposa, en canvi, una mena de cura de realitat que fa necessari mirar la cara al problema i adoptar els remeis donats per resoldre'l.
En un altre moment, el pontífex es va mostrar a favor d'un tracte just i també humà als migrants, que no són, segons les seves paraules, mercaderies amb les quals es pugui comerciar.
La qüestió migratòria,
com la pandèmia i el canvi climàtic, mostren clarament que ningú no es pot salvar per ell mateix. És a dir, que els grans reptes del nostre temps són totes globals. És lògic, per aquest motiu, constatar amb preocupació que davant d'una interconnexió més gran dels problemes vagi creixent una fragmentació més gran de les solucions.
A més, el Sant Pare va alertar contra el mal de les guerres i va recordar diversos països on encara no s'ha assolit la pau després d'anys de conflicte, entre ells Síria.
Diàleg i fraternitat són els dos focus essencials per superar la crisi del moment present. En canvi, malgrat els nombrosos esforços encaminats a un diàleg constructiu entre les nacions, s'amplifica el soroll ensordidor de guerres i conflictes.
I tota la comunitat internacional
s'ha de preguntar sobre la urgència de trobar solucions a desencontres que no s'acaben mai i que potser assumeixen el rostre de les mateixes guerres declarades pel poder.
Referint-se al perill de voler imposar un pensament únic, el Sant Pare va dir que no s'han d'esborrar les diversitats per ser inclusius. Igualment va insistir que cal esclarir els abusos que s'hagin comès en qualsevol lloc del món. Aquests han estat els principals temes que hem repassat ara i que va tractar ahir el bisbe de Roma durant aquesta esperada i ja tradicional trobada anual amb els membres del cos diplomàtic acreditat davant la Santa Seu amb l'intercanvi de felicitacions per l'inici del nou any. El papa va assegurar, a més, que l'objectiu de la diplomàcia és ajudar a deixar de banda els desacords de la convivència humana, afavorir la concòrdia i experimentar com, quan superem els conflictes, podem redescobrir el sentit de la profunda unitat de la realitat.
Fits amb vosaltres cada dia, sense distància, sobre allò que passa en clau religiosa i social.
Passen 6 minuts de 3 quarts de 2. Els bisbes de Catalunya realitzen des d'ahir la visita ad limina apostolorum, la que tots els pastors del món que governen les diòcesis han de fer a Roma aproximadament cada 5 anys. Hi són tots els bisbes titulars i l'auxiliar de Barcelona, Xavier Vilanova. Ahir, els 10 pastors de les diòcesis amb seu a Catalunya van celebrar l'Eucaristia a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Després van visitar el Pontifici Consell per la Promoció de la Nova Evangelització. Avui han concelebrat a Sant Joan del Laterà, la catedral de Roma, i després segueixen visitant diferents àmbits i dicasteris. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, també president de la Conferència Episcopal Espanyola, ha destacat en declaracions a Ràdio Estel que fe i evangelització són els eixos d'aquest pelegrinatge.
Afronto aquesta visita amb molta il·lusió, juntament amb els meus germans amb l'episcopat. Es tracta d'un pelegrinatge de fe, amb la visita a les tombes de dos grans apòstols, Sant Pere i Sant Pau, un pelegrinatge de comunió amb el Sant Pare i també un agermanament amb la comunitat cristiana de Roma, però també per renovar la nostra alè, el nostre entusiasme de continuar treballant per la evangelització del nostre món, del nostre país, del nostre entorn. Jo crec que aquestes visites a Roma amb el Papa ens dona sempre aquest entusiasme de continuar treballant malgrat les dificultats. És això el que volem, continuar sent apòstols del Senyor i missatgers de la bona nova de Jesucrist.
I entre el recull d'impressions de tots els bisbes amb seu a Catalunya que ha recollit Ràdio Estel, destaquem que Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, ha reconegut que és una visita en un moment difícil per la pandèmia. El bisbe de Tortosa, Enric Benavent, ha subratllat la trobada amb el papa que es produirà divendres al matí. I el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, s'ha mostrat molt content de poder fer aquesta visita entre ahir dilluns i dissabte vinent, malgrat les incerteses actuals.
Em dóna molta alegria participar en la visita ad limina d'aquest any 2022. És alegria en un temps que hauríem estar un poc preocupats o tristos per la situació de pandèmia que vivim tots. Jo crec que fins a l'últim dia mai sabíem bé si podrien, per les mesures sanitàries, haver-la suspès. Jo estic content d'anar a saludar el papa, escoltar el que ens diga i nosaltres oferir-li la nostra opinió i el nostre treball diocesà.
Per la seva banda, Romà Casanova ha comentat que després de les seves dues visites ad limina anteriors, el 2005 i el 2014, l'actual és molt especial per ell, tenint en compte la seva doble condició de bisbe de Vic i administrador de Solsona.
Em pertoca viure-la portant en el cor i en la preocupació d'apòstol les dues diòcesis que tenen comanades en aquest moment, el bisbat de Vic i el bisbat de Solsona. Que serveixo com a administrador apostòlic des de l'agost passat i serà, si Déu vol, fins al 12 de març proper, en què, si Déu vol, també, repeteixo, iniciarà el seu ministeri com a pastor diocesà el bisbe francès Conesa Ferrer. La visita límina és, té com a cosa fonamental aquesta expressió de comunió, comunió amb la seu de Roma, en aquest cas la seu de Vic i la seu de Solsona, estan en comunió amb la seu de Roma, que és aquella, com diu, com deia Sant Ignasi d'Antioquia, que es presideix en la caritat.
Com hem dit abans, els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya han concelebrat missa aquest matí a la segona de les basíliques majors, la de Sant Joan del Laterà, que és pròpiament la catedral de Roma. Després han tingut trobades amb la Congregació per als Bisbes i amb la de la Doctrina de la Fe. Ja aquesta tarda amb la Secretaria d'Estat i la de les Relacions amb els Estats, igualment es veuran els nostres pastors. Dimecres i dijous, demà i demà passat, completaran les estades a les dues basíliques majors, que són Santa Maria la Major i Sant Pau Extramurs, i els altres dicasteris i congregacions. Finalment, divendres a 11:15 del matí, tots els bisbes de Catalunya, acompanyats pels de la província de València, es reuniran en l'esperada audiència amb el papa Francesc. Són notícia en les últimes hores per a Ràdio Estel els cristians de l'Iraq, que viuen encara les conseqüències de la guerra d'aquests últims anys i alhora des de l'esperança. L'advocat i escriptor Jordi Verdaguer, que acaba de visitar el país aquest Nadal i que va reunir-se amb molts cristians a Erbil, on el va rebre en audiència el bisbe d'aquesta diòcesi, Bashar Mati Warda, va explicar ahir l'experiència en una entrevista al programa Camins de Ràdio Estel amb Rafa Sanahuja. Verdaguer va destacar que el fet de ser minoria en un país on governa la majoria musulmana encara deixa els cristians en una situació més complicada.
Que són una minoria que estan allà, una minoria potser, i també és veritat, discriminada, una minoria que viu a un barri, que és el barri cristià, que és un barri gran, però deixa de ser una barriada, i que té relació amb el govern, que el govern és majoria pues, musulmana.
Jordi Verdaguer, a més, va viure per Nadal la missa catòlica a la catedral de Sant Josef in Ankawa, a Erbil, i després va aprofitar per anar a les celebracions dels sirians ortodoxos i la comunitat anglosaxona, anglicana, a l'International Baptist Church d'Erbil. Així va descriure la nit de Nadal.
La nit de Nadal és molt maca perquè la litúrgia és diferent. Ells fan una fogata, com fem nosaltres la Pasqua, ells fan una fogata fora, i llavors encenen la fogata i després entren amb les veles dintre, com nosaltres fem aquí la Pasqua. I la litúrgia era molt, molt maca. Els cants tenien uns coros preciosos, no hi havia instruments, tota capella. I la veritat és que és molt maco. La litúrgia val la pena perquè realment és molt maca.
Jordi Verdaguer és advocat i escriptor barceloní, també autor dels llibres Azares de Granada i Cobla el record de Manila, entre d'altres, així com la ciutat de les tres catedrals. Ha tingut molts contactes per la seva feina i el seu compromís eclesial amb els cristians de països al Pròxim Orient.
Sense distància, un panorama presentat a prop de tu.
3 minuts i seran les dues. El bisbe auxiliar de Barcelona, Toni Vedell, rebrà a partir d'ara assistència domiciliària acompanyat per la seva família amb la idea de continuar amb el tractament mèdic i controlar a nivell sanitari la seva evolució clínica. Segons explicava ahir l'arcabisbat de Barcelona en un comunicat, el prelat mallorquí ha sortit ja de l'hospital després d'una lleugera millora que ha experimentat dins la gravetat del seu estat. L'arcabisbat recorda que no es permet l'accés de visites per prescripció clínica i per evitar qualsevol risc de contagi ara en temps de pandèmia. Igualment assegura que el bisbe Toni i la seva família, així com el cardenal Joan Josep Omella i els auxiliars Sergi Gordo i Xavier Vilanova, bisbes auxiliars, en nom de tota l'arxidiòcesi agraeixen les pregàries per la seva recuperació i les mostres d'afecte rebudes, com també el tracte dispensat per l'equip de metges i el personal d'infermeria que l'ha atès fins ara. D'altra banda, s'ha presentat avui a Lisboa una comissió independent per investigar els abusos a menors a l'església d'aquest país amb tot l'equip i el pla de treball. El grup investigarà els casos que hi ha hagut des de l'any 1950. Entre els objectius destaca el de donar veu a les víctimes i reforçar les polítiques de protecció i promoció de la infància i l'adolescència. Amb el lema Donar veu al silenci, l'organització independent, coordinada per Pedro Strech, que és neuropsiquiatra infantil i formada per un equip de professionals de diferents àmbits, pretén arribar a totes les víctimes demanant-los que parlin. Tot prové de l'última assemblea plenària de l'Episcopat Portuguès, celebrada el novembre passat, on es va aprovar la creació d'aquesta comissió. Fins aquí l'edició migdia d'aquest informatiu. Sense distància, ara us deixem amb l'Estel Migdia i amb el Joan Trias i tot l'equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana la revista Catalunya Cristiana. Més actualitat social i religiosa a 6:45, novament a prop de tu, i també a 8:00 el programa Camins. Fins després.
Diria a les persones que cuiden, queixeu-vos. Així ho reconeix a Catalunya Cristiana Rosalina Alcalde, cap de metodologia i estudis de la Fundació Pere Tarrés, que ha coordinat un informe sobre la qualitat de vida de les cuidadores no professionals durant el Covid. L'estudi revela que el temps de dedicació d'aquestes persones és de 14 hores diàries.
Però aquell patiment que té claríssimament un biaix de gènere. Dones estem patint. Estem patint perquè tenim una sobrecàrrega que és inassumible. I sobretot en aquest tema, és important que les dones reconeguin el seu malestar, perquè si això no se reconeix, difícilment podrà tractar-se i prevenir-se. Sí? O sigui, jo des d'aquí diria a les dones que cuiden, que eixeu-vos, alceu la veu, estic cansada.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.